Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. S'ha presentat avui un important document de la Pontifícia Acadèmia per a la Vida sobre la condició de la gent gran després de l'actual crisi sanitària del Covid-19. El títol és La vellesa, el nostre futur, la condició de la gent gran després de la pandèmia. D'acord amb el Dicasteri per al Servei de Desenvolupament Humà Integral de la Santa Seu, l'escrit proposa una reflexió sobre les lliçons que cal extreure de la tragèdia causada per la propagació del coronavirus, com també sobre les seves conseqüències per avui i per al futur proper de les nostres societats. Aquest document constata, d'una banda, la interdependència entre tots i totes i, de l'altra, la presència de fortes desigualtats. Considera imprescindible repensar el model de desenvolupament de tot el planeta a partir d'una anterior nota de l'any passat titulada Pandèmia i Fraternitat Universal i altres documents de tot aquest temps. En definitiva, com diu aquesta reflexió feta pública avui des del Vaticà, necessitem una nova visió, un nou paradigma que permeti a la societat tenir cura de la gent gran. Avui, després de l'informatiu, tindrem una taula d'anàlisi especial eleccions, com sempre aquests dies, dedicada a la seguretat ciutadana. Tot el que proposen els partits ens ho resumirà el Rafa Sanahuja i després analitzarem el tema amb la investigadora i també experta en seguretat urbana Verónica García Morales i el politòleg i màster en seguretat Guillem Porçals. Després, és dimarts, un nou temps de diàleg. Avui tindrem un testimoni de Mans Unides per a la campanya d'aquesta setmana amb la col·lecta de diumenge. Una campanya que comença amb el lema Contagia Solidaritat per acabar amb la fam. Això amb la contra del Rafa i una mica més, fins que quedin uns 5 minuts per a 3 quarts de 7. Comencem. Abans de l'informatiu, el pensament del dia avui amb el pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol.
Desitjades o no, esperades o temudes, aquest diumenge tenim eleccions a Catalunya. Potser ens fa mandra pensar en les eleccions i en el fet d'anar a votar. Potser fins i tot enguany ens pot fer por per tota aquesta situació de la pandèmia. Però la por no estaria justificada. De fet, anant a votar no farem res més que no fem moltes vegades al llarg del dia en la nostra activitat quotidiana. Per tant, no hi ha un risc major en el fet d'anar a votar. I pel que fa a la mandra, potser hem de fer l'esforç de treure'ns-la de sobre. Potser tampoc ens acaben de satisfer els polítics i els volem castigar. Però no els castigarem deixant d'anar a votar. De fet, els escons s'omplen igual, voti molta gent o voti poca. Per tant, si aquestes són les condicions, si aquestes són les circumstàncies, potser el millor que podem fer és pensar-nos-ho una mica, mirar de triar i, definitivament, anar a votar. Sempre serà millor això que no deixar-ho tot a l'atzar.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Passen 4 minuts de les 6. Els consellers d'Educació, Josep Bargalló, i de Salut, Alba Vergés, han fet balanç aquesta tarda dels resultats dels cribatges al personal dels centres educatius i de l'avaluació de l'evolució de la pandèmia en l'àmbit escolar. En una compareixença pública, segons dades d'Educació, Bargalló ha dit que 9 de cada 10 alumnes han anat a l'escola cada dia i 9 de cada 10 grups estables han rebut la docència presencialment. Els grups confinats han estat concretament 1.603. Però en comparació entre el primer i el segon trimestre, el conseller d'Educació ha explicat que després de les vacances de Nadal hi ha hagut menys professors, menys alumnes i menys grups confinats. El conseller assegura que les mesures de ventilació que s'han extremat han acabat sent efectives. Des del govern, també, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha garantit també aquest migdia, després del Consell de Govern, que els resultats de les eleccions de diumenge es faran públics el mateix dia, tot i que aquesta setmana l'executiu havia avisat que si no es constituïen totes les meses no es podria anunciar l'escrutini el mateix diumenge. Ara es calcula des del govern que el 99% d'aquestes meses es podran constituir. Després de 4 setmanes d'investigacions a Wuhan, a la Xina, els experts internacionals de l'Organització Mundial de la Salut han conclòs que l'origen del coronavirus va ser animal, però no han concretat de quina espècie perquè no han aconseguit proves detallades sobre si el portador de la malaltia van ser els ratpenats o els pangolins. Es descarta també la hipòtesi de la filtració, en tot cas, del coronavirus des d'un laboratori. I també s'assegura que no s'ha trobat cap indici de la presència del coronavirus a Wuhan abans del desembre del 2019. Canviem de qüestió. Tot i que estava previst que hi hagués sessions en el judici de Bárcenas de la finançament il·legal del PP a l'Audiència Nacional fins dijous, avui ha estat l'últim dia d'aquesta setmana. El tribunal que presideix la vista oral ha acceptat ajornar-lo, com havia demanat la defensa de Cristóbal Pérez, exgerent del PP, i, per tant, no es reprendrà fins després de les eleccions catalanes. Un apunt cultural, l'actriu valenciana Rosana Pastor serà la comissionada de l'any García Berlanga, un càrrec des del qual s'encarregarà d'impulsar i coordinar les diferents activitats que es desenvoluparan al llarg d'aquest 2021 en commemoració del centenari del cineasta Luis García Berlanga. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s'ha reunit al Palau amb José Luis García Berlanga, fill del cineasta, i amb l'actriu valenciana, que ha expressat la seva il·lusió per aquest encàrrec de ser-ne la comissària. Previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Un front de núvols està grau en Catalunya. Ha donat ja precipitacions a molts punts del país, sobretot comarques de l'interior, de la meitat oest i de la meitat nord, i al llarg de les properes hores encara pot deixar algun ruixet de caràcter dispers a punts de les comarques del litoral. On són menys probables aquestes precipitacions seria comarques de Girona, també Terres de l'Ebre, però encara pot haver-hi algun ruixet dispers al llarg de les properes 4, 5, 6 hores en aquest sector. Aquestes precipitacions també venen acompanyades de vent, i aquest vent serà el responsable que els núvols demà vagin marxant, però no acabaran de desaparèixer del tot. Per tant, per demà esperem núvolositat variable al matí, cada vegada més clarianes, més sol a les comarques de Tarragona, sud de Barcelona, sud de Lleida, en canvi, núvolositat variable a la meitat nord. I durant tot el dia estarà cobert a les comarques del Pirineu i el seu vessant nord nevarà per damunt dels 1.200 metres d'alçada. Demà les temperatures seran molt semblants a les d'avui, però allà on bufi el vent la sensació serà de fred més intens.
Gràcies, Jordi. I l'Institut de Litúrgia Ad Instar Facultatis, integrat des d'aquest curs a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, rebrà demà el 7è Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica, que atorga el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Serà en el marc de la quarta hora dels dimecres del mateix Ateneu, en un acte que començarà a les 12 del migdia a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona. Aquesta nova etapa de l'Institut de Litúrgia comença amb el reconeixement d'una institució que ha estat vinculada des del seu origen al mateix Institut de Litúrgia de Barcelona.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
La Generalitat de Catalunya posa en marxa un nou pla d'ajuts directes de més de 600 milions d'euros. Per les persones treballadores autònomes, la prestació serà de 2.000 euros. Les micro i petites empreses rebran 2.000 euros per cada treballador en ERTO. Les persones treballadores en ERTO rebran un ajut d'uns 600 euros. També es destinaran 25 milions d'euros en ajuts a la formació per treballadors i treballadores en ERTO i altres ajuts per sectors amb restriccions com a conseqüència de la situació epidemiològica. Informa-te'n a economia.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, Crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi. Especial eleccions.
4 minuts i mig i serà un quart de 7. Les propostes sobre seguretat ciutadana provoquen sovint debats encesos, però tenen igualment un cert consens de fons, i és que els partits polítics que es presenten a aquestes eleccions, com a totes, volen que els catalans, en aquest cas, visquin més segurs davant de realitats com ara la delinqüència comuna, les inclemències o els fenòmens de la meteorologia, també, l'estat de les carreteres, situacions de col·lapse urbanístic i altres aspectes, sense excloure la tristament latent amenaça terrorista internacional. La qüestió és com es pot aconseguir aquesta millora i, sobretot, com es pot separar això de qüestions més socials, com són la problemàtica de les dificultats per accedir a un habitatge digne, les migracions, l'atur i l'exclusió social. El terreny aquí és molt més delicat i, fins i tot, sovint motiu de demagògia, ho hem de dir així. La seguretat requereix una bona coordinació policial des de la independència dels Mossos i altres cossos armats, però també un bon treball des de les arrels dels problemes, que sovint afecten més altres factors relacionats amb la convivència i la tolerància entre els ciutadans. La diversitat aquí és més gran i des de les preocupacions compartides per tothom és important que hi hagi consensos davant d'alguns temes que són especialment urgents, especialment l'erradicació de la pobresa, la reducció de l'atur i una redistribució més justa de les riqueses. Avui, però, parlem sobretot de seguretat. I ens introdueix el tema a partir dels programes dels partits, com sempre, el Rafa Sanahuja.
Seguretat ciutadana. Junts per Catalunya.
El partit de Laura Borràs vol revisar el model d'unitats policials destinades a l'ordre públic per potenciar la prevenció, mediació i resolució de conflicte d'acord amb les màximes autoritats en matèria de drets humans. Per tant, barreja aquests dos conceptes, policia i drets humans. Es fixen també en altres cossos i recullen la intenció d'aprovar la nova llei de bombers i una nova llei del sistema de policia de Catalunya que integri els cossos i coordini una actuació policial eficient i equitativa arreu del país.
Partit Demòcrata.
El partit d'Àngels Chacón vol reclamar a l'Estat els més de 1.200 milions d'euros de deute acumulat pendent del finançament dels Mossos. Declaren que hi ha competències que l'Estat hauria d'haver traspassat a la Generalitat i que romanen pendents, les quals reclamaran. Concretament, sobre l'ordenació i regulació de la seguretat privada i també sobre salvament marítim. Com a pla original, destaco que reclamaran el traspàs urgent d'equipament militars amb l'objectiu de destinar-lo a la universitat, a habitatge social o a d'altres equipaments cívics, socials o de recerca que la ciutat necessita.
Esquerra Republicana de Catalunya.
Volen desplegar un nou model republicà de seguretat pública al servei de la ciutadania, de base democràtica i de proximitat, amb un cos integrat de policia de Catalunya. També treballaran per l'increment de la plantilla d'efectius i per la feminització dels cossos de policia i recullen la intenció del traspàs immediat de la competència plena de trànsit i seguretat viària a la Generalitat de Catalunya i impulsar una nova llei de les agrupacions de defensa forestal de Catalunya.
Partit dels Socialistes de Catalunya.
Salvador Illa i els socialistes catalans volen desenvolupar la nova llei catalana de seguretat pública. També treballar amb les Corts Generals que presenten una proposta de modificació del Codi Penal que contempli la multireincidència. Punts concrets, convocatòria de noves places necessàries de Mossos i Bombers, promovent una major presència de dones, potenciar els serveis especialitzats d'atenció a les víctimes de fets delictius, catàstrofes i terrorisme, divisió especialitzada en violència masclista i delictes d'odi i una nova llei de ciberseguretat que derogui l'actual. Volen un model penitenciari per la reinserció social i laboral i construir un centre de preventius de la zona franca, així com un centre penitenciari de dones.
En Comú Podem.
Segons el seu programa, volen garantir el paper del cos de Mossos d'Esquadra com a policia integral de Catalunya i crear la unitat contra la corrupció de la delinqüència econòmica i el frau fiscal dels Mossos d'Esquadra. Punts concrets, dotar de més recursos el cos de Mossos d'Esquadra, avançar en transparència i rendició de comptes i potenciar la lluita contra la violència masclista. Una mesura original, la d'implantar juzgats específics de la violència masclista arreu del territori i promoure els canvis legals necessaris per promulgar una llei d'execució de mesures penals alternatives.
CUP, candidatura d'Unitat Popular.
Les seves esmenes respecte a la seguretat resulten molt alternatives si les comparem amb la resta de partits. Parlem, per exemple, de prohibir la presència de cossos policials amb armes en qualsevol espai educatiu, de formació o de lleure, de no concedir ajuts públics a la indústria militar, així com de potenciar la promoció de la cultura de la pau i la desmilitarització. També asseguren que exigiran el compliment dels acords aprovats pel Parlament de Catalunya sobre la desmilitarització de Catalunya.
Partit Popular.
Van molt per feina i poden resumir el seu programa en poques paraules. Volen millorar la col·laboració i la coordinació entre els Mossos d'Esquadra i les policies locals, així com afrontar els riscos i les amenaces que representa la globalització del terrorisme i les noves tipologies de delictives. Faran convocatòries al cos de Mossos d'Esquadra per als pròxims 4 anys i diuen RACICUR que es comprometen a fer fora als ocupes en 24 hores.
Ciutadans.
Aseguren que augmentaran la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra fins a arribar a 25.000 efectius a la fi de la legislatura. Volen, segons les seves paraules, despolititzar els comandaments directius dels Mossos d'Esquadra per tallar d'arrel qualsevol pretensió de convertir-la en una policia al servei dels interessos del separatisme. També les competències per intervenir en casos d'ocupacions il·legals i faran una aposta per l'habitatge social i les ajudes directes perquè ningú quedi al carrer i s'hagi de veure forçat a l'ocupació.
El mirador de l'actualitat, enfocat al 14 de febrer.
Passa un minut i mig d'un quart de set. Ens acompanyen, d'una banda aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Verónica Yazmín García Morales, que és investigadora, professora universitària i també experta en seguretat urbana. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies per haver vingut. I des de l'altra banda del fil telefònic, però també molt proper a nosaltres, tenim Guillem Porçals, politòleg i màster en seguretat. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure si el podem sentir amb una miqueta més de volum, com a mínim el sentim bé. Perfecte. Bé, per exemple, senyora Verónica García, la seguretat ens preocupa sempre, però déu-n'hi-do el reguitzell de propostes i el mosaic de propostes que hi ha als partits, oi?
Efectivament, la seguretat és un dels temes fonamentals per al ser humà, per a la convivència de la societat en su conjunto. Pensem que el mateix terme de seguretat ciutadana hace referència a un bien colectivo, és a dir, mantenir un determinat estat de tranquil·litat, que no és altra cosa que el bienestar de les persones. I sí, veiem muchas propuestas, aunque quizá están más enfocadas al aspecto institucional, también al aspecto competencial, pero habría que ver también si estas propuestas derivan en políticas que puedan robustecer esa cohesión social que, sin duda alguna, es el pilar que mantiene a las sociedades seguras.
Interesante esta diferenciación entre la parte institucional, policía, ordre públic, i allò que interessa més als ciutadans, poder anar tranquils pel carrer, no patir sacsejades, i aquí, doncs, entren també aspectes socials, no?, i temes de fons, d'arrel. Per exemple, els greus problemes de desigualtat socials moltes vegades provoquen la delinqüència.
Efectivamente, vemos, por ejemplo, en las propuestas que hemos acabado de escuchar, pues que se pone mucho el foco en las fuerzas y cuerpos de seguridad, que evidentemente es un elemento fundamental, pero aquí estamos hablando más de políticas reactivas, y vemos como la mayoría de partidos políticos, las propuestas se centran precisamente a esta reacción, y que muchas veces, desde esa percepción social, la imagen más inmediata es mayor presencia policial, y quizá de allí vengan muchas de estas propuestas. Y quizá también por ello, ¿no? Es como que sorprende esa propuesta de la CUP, que es la única que va más distinta del resto de propuestas políticas, que es precisamente no tanta presencia policial, y ahí es tener también en cuenta otra perspectiva de la seguridad, porque hay determinados colectivos que precisamente la presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad pues impacta en su bienestar, pero de forma negativa. Por tanto, insisto en que también hay que poner el acento en la cohesión social.
Senyor Guillem Porçals, la seva visió general sobre allò que proposen els polítics i allò que és veritablement prioritari en seguretat, què diria?
Crec que en aquestes eleccions ens trobem una cosa que és important de destacar, i és que tots els partits polítics que es presenten tenen una proposta en seguretat pública i prevenció. Fet que això és molt important, des de per dir així, partits institucionals com és Junts, com és Esquerra, com és el PSC, fins a partits com En Comú Podem, la CUP, i tot el que seria també la part del PDeCAT o el PP o Ciutadans. I trobo que això és molt important de destacar. És a dir, tothom té la seva opinió formada sobre com ha de ser, com hauria de ser la seguretat ciutadana, com hauria de ser, per dir així, la Conselleria Interior, amb tot el que abarca, bombers, protecció civil, emergències... O sigui, no només és la part policial, sinó que també hi ha tota aquesta part preventiva que també cal destacar. Bombers, com es deixava, etc.
Sí, i bé, més enllà d'aquests debats que sempre poden existir, la seguretat, dèiem, va molt lligada també a problemes de fons. Una de les propostes del PP, per exemple, acabar amb els ocupes. Sí, certament existeix el dret a la propietat privada, però aquí hi ha un problema també d'habitatge, no? Un problema d'injustícia, sí, senyora García Morales.
Claro, aquí també és important enfocar bien qual és el problema de inseguretat, vamos a hablar aquí. El estar en una situació d'extrema vulnerabilitat és no tenir ni siquiera un lugar en donde habitar. I és ahí donde està ese problema de seguretat i no en otro tipo de discursos que puede generar una falsa sensación de inseguridad. Está claro que el tema de la ocupación y demás se ha de atender, de hecho el ordenamiento jurídico tiene los instrumentos para que eso se lleve a cabo. Sin embargo, el problema de las personas que viven en la calle y que no tienen una vivienda requieren de políticas públicas que no se resuelven únicamente a través de mecanismos, efectivamente, de prevención, pero a través de cuerpos policiales, sino que se resuelven a través de políticas públicas, tanto de igualdad como políticas públicas antidiscriminatorias. Allí es donde está la clave para efectivamente conseguir esa seguridad de todas las personas en términos de igualdad.
Importantíssim aquest tema, l'aprofundirem dilluns, un dia que, perdó, dijous parlarem aquí de polítiques socials, però és important també destacar això. Està d'acord, senyor Porçals, afegiria alguna cosa en aquesta línia?
Sí, estic completament d'acord amb tot el que es deia. Hi ha una part, per dir-ho així, policial de pressió en aquest aspecte, i és, hi ha un problema físic o visual que es veu en aquest sentit, un acte delictiu, un acte criminal, etcètera, i després hi ha tot el rerefons que l'acompanya. I a vegades aquest rerefons, a través de, com bé deies, Ignasi, com bé dèieu, a través de polítiques socials es pot resoldre. I crec que això és una cosa que tots els partits polítics recalquen, és a dir, l'aspecte de la prevenció del delicte és una cosa que tots els partits fan incidència en aquest sentit, d'una manera o d'una altra, a través de més reforç policial, a través de canviar el model, a través d'esmenar-lo. Tots els partits fan esment en aquest canvi de paradigma i també la influència d'aquesta dimensió social, i crec que és important destacar-ho.
No entrarem en el debat sobre l'exèrcit i la seva utilitat, però sí en el tema de la policia i cossos armats. Sí que ja creuen vostès un cert consens majoritari a la societat catalana que cal que hi hagi policia, que cal que hi hagi una força amb el monopoli de la violència, si em permeten dir-ho així.
Sí. Efectivamente, y sobre todo, o sea, es decir, no se trata de modelos o de respuestas que sean excluyentes, sino que son complementarias, y también habrá que ver en el contexto cuál requiere de, pues, de una mayor atención. Creo que en el contexto que estamos viviendo y el del cual va a derivar una crisis social pues importante y que va a tener un impacto en la vida de las personas, es especialmente relevante poner el acento en esas políticas públicas de igualdad. Y también reforzar pues todos los mecanismos de los cuerpos policiales, precisamente porque veremos que habrán pues también mayores manifestaciones, un mayor descontento, que esto se va pues también a trasladar en el espacio público. Entonces, en este sentido también habrá que prever ese tipo de actuaciones. Pero insisto que sobre todo ha de ser políticas públicas que se enfoquen a enfrentarse a esa brecha social que se abre a partir del contexto en el que estamos viviendo.
Sí, senyor Porçals.
En el cas de que analitzéssim la situació dels propis partits i el fet de que tots tenen una proposta en aquest aspecte de model, amb diferents punts en comú, podem dir que dintre dels punts en comú veiem el reforç de la tasca policial, és a dir, calen més efectius, i també veiem un aspecte molt positiu i és aquesta integració policial de policies locals i Mossos d'Esquadra, que en aquest cas ja saltaríem a la part, per dir-ho així, al terreny d'implementació territorial de les polítiques de seguretat, que trobo que és una cosa molt important. És a dir, ens trobem un horitzó polític, en aquest sentit, on hi ha unes propostes polítiques i ens trobem amb una implementació d'aquestes propostes que alguns partits contemplen. En el cas del Junts, PDeCAT, Esquerra, PSD, per exemple, contemplen aquesta implementació i et desgranen una mica com fer-ho. I trobo que això és important de dir. Uh-huh. Els propis partits polítics també donen una certa resposta davant d'aquest horitzó que pot haver-hi de deslegitimació de cossos policials i de manifestacions envers de la violència policial, tot això, etc. Veiem com els partits també responen per tal de que la policia torni a recuperar aquest prestigi, torni a recuperar una legitimació per les diferents vies que ells proposen. Uh-huh. Des del punt d'esquerra, aquest canvi de paradigma, la introducció del model de seguretat republicà que ho podem veure en alguns països europeus, en el cas de Junts és el reforç de les estructures actuals i la democratització, això és una cosa que fa molt esment, la democratització dels cossos policials. Uh-huh. I crec que això és important de destacar, de dir,
sí, sí.
Ja no estem parlant d'un model de més agents, per què fan els agents, quines tasques tenen, sinó quins valors, quins principis, quina ètica regirà tot això, i crec que és important destacar-ho.
I que són totalment independents de la política, no són polítics, les forces de seguretat, no? La Guàrdia Urbana o policia local, Mossos, Policia Nacional...
Uns valors, per dir-ho així, ètics, en aquest sentit, que qualsevol partit, qualsevol persona pot compartir, i això en si mateix despolititza el que són els cossos policials.
Sí. Sí, breument, Verónica, si vol afegir alguna cosa més.
Sí, únicamente, bueno, un pequeño apunte en el hecho de que todas estas propuestas de nuevas leyes, nuevos modelos, realmente quizá iría más centrado a los valores de cada uno de los agentes, ¿no? Y de las personas que al final ejecutan este tipo de modelos. Porque realmente todos los principios de coordinación, de colaboración, de prevención, actualmente están vigentes en la normativa del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña y, por tanto, digamos que en ese sentido no es tan novedoso, pero lo que sí sería quizá es más esa recentralización territorial en la Generalitat, en este caso, pero bueno, esto sería algo que también ya está previsto y simplemente sería cuestión de llevarlo a la práctica de forma más efectiva.
Estem acabant ja, el temps és implacable. Avui amb Verónica García Morales, professora universitària i experta en seguretat urbana, i amb el politòleg i màster en seguretat Guillem Pursals hem analitzat aquest tema. En l'últim minut m'agradaria recordar que la seguretat també passa per prevenir millor, per exemple, les inclemències o els fenòmens de la meteorologia, les situacions sanitàries. Ara estem amb el Covid, avui no en parlem, però és el tema d'aquests mesos. I aquí cal, no?, també una bona política preventiva.
Sí. Efectivamente, aquí hablaríamos también de la seguridad, sobre todo en las ciudades, dado que hoy vivimos la mayor parte de la población en centros urbanos. Y, claro, aquí tendríamos que hablar también de los aspectos urbanísticos, de los aspectos del cambio climático, de la contaminación ambiental.
Las carreteras, ¿eh?
Las carreteras, el transporte, la movilidad, todo esto es tiene importante. Un impacto en el bienestar de la vida de las personas.
Bé, y última intervención muy breve, señor Pursals.
No, només destacar que en el camp polític de propostes que s'han fet als diferents programes, tots contemplen les diferents modalitats que té la Conselleria d'Interior, i és el que comentàvem abans.
Sí.
I és que no només és policia, sinó que també hi ha propostes d'emergències, propostes de bombers...
Gent... Protecció civil, el Procicat...
Exacte, protecció civil... I crec que això és important. Dir, la seguretat no només és que vegis un agent de policia pel carrer, sinó que més és que tens els bombers a la teva disposició,
hi ha i tant.
Plans de coordinació, hi ha uns plans, inclús agents forestals, que això és allò que possiblement la gent de ciutat no veu tant, però també existeixen, també veig
la seguretat. I són molt importants, efectivament. No hi ha temps per més, però molt agraïts per la seva anàlisi sobre seguretat, Guillem Pursals i Verónica García Morales, que vagi molt bé, moltes gràcies una altra vegada i fins una altra.
Moltes gràcies, adeu.
Adeu-siau. Seguim des del Mirador de l'Actualitat.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Bona tarda, Rafa, què ens portes avui?
Bona tarda, Ignasi. Notícia de fa poques hores. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha confirmat que Salut ha tingut contactes amb el Barça, per utilitzar el Camp Nou com un espai de vacunació massiva. També es plantegen utilitzar altres recintes amplis i emblemàtics, com ara la Sagrada Família, la Basílica. Sincerament, no puc pensar en una idea més feliç. Aquests dos llocs emblemàtics, característics, amb tota la personalitat de Barcelona i de Catalunya, al servei d'una noble tasca com és la d'immunitzar la població massivament. És fantàstic, a veure si es du a terme. Quan vagin al Camp Nou, si us plau, ja de pas, que vacunin Koeman, que em fa patir aquest home a la banqueta. Reflexionem-hi.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
L'Agència Estatal de Meteorologia alerta que aquest hivern s'acosten calor i falta de pluja.
El que per tu és canvi climàtic, per a altres, és fam. Més de 29 milions de persones pateixen fam per les crisis alimentàries provocades pel canvi climàtic. Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Entra a mansunides.org i fes-te'n soci.
A mi s'ha perdut.
La gent està patint.
És el moment de posar les persones al centre.
L'independentisme creix quan és útil, i ser útil vol dir ajudar. Nosaltres, on sempre hem estat, al costat de la gent.
Esquerra Republicana.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Obrim avui una sèrie de dos espais de temps de diàleg a Ràdio Estel dins el mirador de l'actualitat, els dimarts, per comentar la campanya número 62 de Mans Unides. Està molt marcada, lògicament, pel coronavirus, que ha contagiat gairebé 100 milions de persones al món. Hi ha altres xifres, però encara pitjors. Aquest any, més de 800 milions patiran fam al món i 1.300 milions es veuen ja afectats per la pobresa. D'aquesta idea surt la campanya 2021 de l'ONG Catòlica, que comença ara amb el lema «Contagia solidaritat per acabar amb la fam». Mans Unides se centra aquest any en la denúncia de les conseqüències de la pandèmia entre les persones més vulnerables del planeta i a promoure la solidaritat entre els éssers humans com a única forma de combatre la pandèmia de la desigualtat, agreujada per la crisi sanitària mundial que castiga amb fam i pobresa centenars de milions de persones arreu del món. Podem entrar en el web mansunides.org per ambientar el que serà el gran dia de la solidaritat aquest proper diumenge, dia 14, amb la ja tradicional col·lecta de la campanya contra la fam, un gest que marca l'inici de la campanya i que es podrà fer presencialment en una església o bé a distància. Per exemple, hi ha un bízum 00051, per si voleu apuntar-lo. Amb aquesta solidaritat podrem ajudar entre tots a superar les crisis sanitàries i a construir societats dignes per a tothom. I ens acompanya el primer dels dos testimonis avui. És Mohamed Fuad Amrani. Ens escolta ja des del Marroc. Ell és el director general de l'associació Atil a Tetuán, al nord del Marroc. Senyor Mohamed Fuad Amrani, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
En què consisteix el programa de prevenció de radicalització en els joves que vostè gestiona en l'àmbit educatiu?
La prevención de la radicalización violenta de jóvenes desde el ámbito educativo es un proyecto que tiene por objetivo implementar dentro del sistema de educación pública de Marruecos un nuevo modelo de intervención que consiste en que a través de lo paraescolar, actividades extraescolares con alumnos, actividades de escuela de padres, actividades que se pueden organizar con diferentes actores de la sociedad civil, se transmitan valores y competencias de vida que sirvan para contrarrestar la tendencia que lleva a muchos jóvenes que viven en contextos de exclusión social a entrar en procesos de radicalización violenta de diferente índole. Actualmente el proyecto se lleva a cabo en 6 centros piloto y esperamos que las buenas prácticas que se extraigan en estos centros sirvan para poder generalizarlo a otros centros de la región norte de Marruecos.
I com es treballa dins aquesta obra al Marroc en els tallers amb alumnes i també de cara als alumnes?
El trabajo que se hace con alumnas y alumnos en los centros educativos constituye la primera etapa de un proceso cuya segunda etapa es acompañar a estos jóvenes para que dentro de su barrio, dentro de su comunidad, tomen la iniciativa de organizar actividades de carácter sociocultural y deportivo donde ellos transmitan a otros jóvenes de su entorno los valores y las competencias que han aprendido en los talleres de los que han sido beneficiarios en los centros educativos, lo que en términos pedagógicos se denomina educación entre pares. El objetivo final de este proceso, y eso nos llevaría a una tercera etapa, es que estos jóvenes puedan ejercer un liderazgo positivo y que tengan finalmente capacidad para hacer incidencia sobre las políticas públicas dirigidas a jóvenes.
Ens acompanya des del Marroc Mohamed Fuad Amrani, director general de l'associació Atil a Tetuán, al nord del país, i que treballa en aquest projecte educatiu contra la radicalització. Més enllà de l'àmbit dels centres escolars i de formació, de quina manera, senyor Fuad Amrani, s'estén socialment tot aquest treball?
Para trabajar con las alumnas y los alumnos de los centros públicos de educación que hemos escogido como centros piloto en nuestro proyecto, lo primero que hemos hecho es desarrollar herramientas pedagógicas, en este caso guías metodológicas para profesores y educadores, donde se les indican las diferentes dinámicas que pueden utilizar para realizar actividades de teatro, escritura creativa, actividades ligadas al mundo de la comunicación en las redes sociales, el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, organización de foros de debate, siempre con el objetivo de abordar temas ligados a los derechos humanos y a la ciudadanía, que como indicado anteriormente, sirvan para ir impregnando a este alumnado de esta cultura democrática, que desde luego siempre es la mejor vacuna contra la radicalización.
I tenint en compte que aquest és un treball amb joves en risc d'exclusió social, quin és el seu gran objectiu dins la recerca del bé comú?
De todos los proyectos en los que trabajamos con jóvenes en riesgo de exclusión social, este programa tiene unas características especiales que lo convierte en una iniciativa realmente innovadora, porque no se trata solamente de cubrir las necesidades más básicas de esos jóvenes o de prestarles unos determinados servicios, de lo que se trata es de empoderarles para que puedan tomar la iniciativa, para que se autoorganicen, para que tengan capacidad de proteger a los más vulnerables dentro de su comunidad. En definitiva, se trata de desarrollar lo máximo posible su sentido del bien común, para que ahora, en el futuro, sean ciudadanos productivos que revierten en su comunidad todas aquellas enseñanzas que han ido adquiriendo a través del programa.
Senyor Mohamed Fuad Amrani, com animaria els qui ens escolten a col·laborar aquest diumenge, concretament en la campanya de Mans Unides, una entitat que els dona suport a vostès en tota aquesta gran obra?
Pues a la gente que nos está escuchando, yo les diría que la sociedad española, que históricamente ha sido ejemplar en sus muestras de solidaridad con otros países cuando han sufrido desgracias en forma de catástrofes naturales, guerras, hambrunas, este año es un año muy especial porque las graves consecuencias de la pandemia, que en España también se están sufriendo, a este tipo de países les están llevando a situaciones realmente extremas. Las desigualdades sociales se han agudizado mucho más y en un contexto, al ser una pandemia global y universal, pues nadie te puede ayudar porque todo el mundo está metido en el mismo problema, ¿no? Y esto creo que lo que hace es que este año, más que nunca, tenga sentido colaborar, ayudar y sobre todo con una organización ejemplar como Manos Unidas, que a lo largo de su trayectoria ha demostrado de sobra su capacidad para gestionar de la mejor manera posible este tipo de ayudas y por eso les animo a que colaboren en la campaña de Manos Unidas.
Ens ha acompanyat avui el primer dels dos testimonis de